Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Un incendi forestal ha cremat una hectàrea i mitja de pins i alzines aquest dimarts a dalt del turó de l'urbanització Rocagrossa de Lloret de Mar. Una quinzena de dotacions terrestres i un helicòpter van treballar ahir en les tasques d'extinció del foc, que a 2:15 del migdia ja es va donar per estabilitzat. Els agents rurals han confirmat que s'ha obert una investigació per aclarir les causes del foc. Avui en parlarem amb el cap de Protecció Civil, a Felip Carbonell, a qui també li preguntarem per l'onada de calor que comença avui. A partir de demà és quan més es notarà tot Catalunya i s'espera que les temperatures puguin arribar a superar els 40 graus en els punts més càlids del territori. Sabrem també quins consells s'han de seguir aquests dies parlant amb Felip Carbonell, cap de Protecció Civil. I també parlarem de l'hotel Samba de Lloret, que proposa reduir l'ús de plàstics a través de la campanya Plastic Free Holidays. En parlarem, en aquest cas, d'aquesta campanya amb el director general d'explotació de l'hotel Samba, Eduard Coloma. I què més explicarem avui, Josep? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs que avui comença una situació d'onada de calor que s'allargarà fins diumenge. A partir de demà és quan més es notarà a tot Catalunya i s'espera que les temperatures puguin arribar a superar els 40 graus en els punts més càlids del territori. Sabrem quins són els consells que cal seguir per passar aquests dies. Parlarem amb Felip Carbonell, cap de Protecció Civil, sobre aquesta situació d'onada de calor. També, en plan esportiva, ens farem ressò dels guardonats a la Nit dels Campions que es va celebrar la setmana passada a Blanes. Un dels premis especials el va rebre Antonio Pérez, delegat del Club de Futbol Lloret, pels més de 30 anys de treball per l'entitat. Parlarem amb ell per conèixer les seves valoracions, les seves impressions. També en esports sabrem com es presenta la nova edició del torneig Eurobàsquet, que reuneix 80 equips aquests dies a Lloret de Mar. Fa 26 anys que se celebra aquesta competició internacional que està totalment consolidada. El seu responsable és Giuseppe Zucconi, que ens explicarà com ha començat l'esdeveniment. I parlarem de patinatge artístic amb els resultats obtinguts pel Club Patinatge Artístic Lloret i també de gimnàstica rítmica, perquè aquest cap de setmana se celebra a la vila la desena edició de la Vitri Cup, dedicada a la memòria de l'entrenadora internacional Nina Vitrichenko.
Doncs això és el que us volem explicar des d'ara i fins les 9 del matí al Bon Dia, Bona Hora, a banda de la previsió del temps amb en Miquel Bernis parlant-nos d'aquesta onada de calor i també del repàs de l'actualitat general, com sempre. A la producció preparant el Bon Dia, Bona Hora, Rosa Giral i Moisès García, i aquí en directe hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i quatre minuts, saludem amb Miquel Bernis, ben pendents d'aquesta onada de calor. Miquel, bon dia.
Bon dia, avui es començarà ja a notar aquesta entrada d'aire càlid que ha de provocar una onada de calor els dies vinents. Fins ara, aquesta matinada inclosa, encara s'ha notat poc aquesta pujada de la temperatura en moltes comarques de Girona, mentre ja en alguns sectors de Ponent i de la costa central hi ha hagut temperatures mínimes de fins a 24 o 25 graus en alguns casos, excepcionalment altes. Això es començarà a notar ja també a les comarques de Girona a partir d'aquest migdia, temperatures màximes ja fins als 30 graus a la costa i de més de 35 puntualment a l'interior de la selva aquest migdia, i els dies vinents continuarà pujant el termòmetre. Esperem que demà faci més calor que avui i que divendres més que no pas dijous. Divendres serà el dia en què la temperatura s'enfilarà més, màximes a prop dels 35 graus fins i tot a la costa, valors de sensació a prop dels 40 i termòmetres que poden arribar a superar aquests 40 graus a l'interior de la selva i del Gironès. Per tant, atents a aquesta calorada forta extraordinària, perquè això no passa gaires vegades. Ha passat en comptades ocasions que se superin els 40 graus en punts de les comarques interiors de Girona. A partir del cap de setmana, a poc la calor anirà afluixant, però no ho farà d'una forma clara i brusca els dies següents, sinó que serà molt progressiu aquest descens del termòmetre durant el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve. Potser a partir del dia 2-3 de juliol hi hagi una refrescada una mica més clara. Pel que fa a l'estat del cel, sense novetats, seguirem parlant de domini del sol, això sí, amb molta pols del Sàhara en suspensió, però sense que hi hagi possibilitat de ruixats i tempestes a 7-8-10 dies vista a la selva. En tot cas, a partir de diumenge començaran a aparèixer algunes tempestes al Pirineu.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, a aquesta hora, ja tenim 25 graus aquí a Lloret de Mar i la humitat molt baixa, el 55%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dimecres 26 de juny i veiem què és el que diu la premsa a les seves primeres pàgines. En portada, el diari El Punt titula Vox retrata Partit Popular i Ciutadans. El partit d'ultradreta desvela el pacte secret amb els populars per fer governs tripartits amb Ciutadans. El cop d'efecte deixa en evidència Pablo Casado i Albert Rivera i posa en joc la Comunitat de Madrid. Rivera respon a les desercions de Ciutadans animant a marxar del partit els que critiquen el gir a la dreta. També en portada diu El Punt lliçó de comiat a la UDG i és que s'ha fet un homenatge de la comunitat universitària a l'ex-rector Pep Nadal. A la imatge Pep Nadal, al centre entre Feliu, Pla, Donaire i Quintana al principi de l'acte que es va fer ahir a la capella del Roser. També en portada El Punt publica que es sentencien 3 anys i 9 mesos de presó per l'exalcalde de Bàscara. Lluís Lloret ha estat condemnat per estafa i falsedat documental i haurà de pagar 6,26 milions d'euros a un promotor. El Tribunal Suprem s'avé a consultar a la Unió Europea sobre la immunitat de Junqueras. Demana l'acusació si cal preguntar-ho. I també en plana política, Txell Bonet exposa a l'ONU la situació dels presos. I encara a la portada del Punt hi llegim que aquí a Lloret un incendi crema 1,5 hectàrees de bosc a la Roca Grossa. I aquest és, de fet, un dels titulars principals de la portada del diari de Girona, perquè hi ha una imatge ben grossa d'un agent rural davant d'un helicòpter llançant aigua en el bosc de la Roca Grossa. Diu, un incendi crema 1,5 hectàrees de bosc. A primera hora de la tarda es va estabilitzar el foc, tot i que a última hora d'ahir encara no estava controlat. A l'operatiu van participar-hi 15 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. D'altra banda, un titular també destacat és aquesta presó per l'exalcalde de Bàscara i cop de pal econòmic a l'Ajuntament. És el que titula el diari de Girona, on també llegim que hi ha una batalla campal entre la policia i 400 joves pel tancament d'un bar a Palamós. Els fets es van produir la matinada de dilluns a dimarts i l'incident va deixar un policia local ferit i 2 detinguts. Girona registra el nivell de crèdit bancari més baix des del 2005. Esquerra Republicana es desmarca de Puigdemont i impedeix una nova DUI al Parlament, una nova declaració unilateral d'independència. La mesa del Parlament rebutja tramitar una iniciativa popular per declarar la independència. També es fa ressò el diari de Girona del saldo migratori a la província de Girona, que és el més elevat de l'última dècada. El Suprem consultarà la immunitat de Junqueras a la justícia europea i en plana esportiva el Girona anuncia el fitxatge del porter Juan Carlos, provinent del Lugo.
Més titulars de la jornada. El País avui obre dient que Vox dona per trencat el seu pacte amb el Partit Popular als ajuntaments. El Periódico diu que Sánchez i Iglesias enrocats. Al diari La Razón llegim Moreno descarta que la crisi amb Vox es contagiï a Andalusia. El diari Ara obre dient que Iglesias amenaça en votar en contra de Sánchez. L'ABC, de pols en pols. El Mundo, Sánchez anirà a la investidura el mes de juliol i repta Iglesias a tombar-la, mentre que La Vanguardia obre dient que Sánchez està disposat a anar a una investidura sense pacte previ.
I altres notícies de la jornada. Comencem en plana educativa. És necessari crear eines per avaluar les competències dels alumnes i reformular l'examen de la selectivitat i les proves del final de primària i secundària.
És una de les propostes de l'anuari 2018 de la Fundació Jaume Bofill que reclama transformar aquest tipus d'exàmens perquè es basen en la memòria i condicionen els estudis.
I un altre informe conclou que a tot Catalunya es va respirar aire contaminat el 2018.
L'informe anual d'Ecologistes en Acció assenyala que tot i les pluges generalitzades, els nivells de certs contaminants continuaven per sobre dels recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.
El restaurant Disfrutar de Barcelona és el número 9 de la llista dels 50 millors del món.
Un altre restaurant de Barcelona, el Tiquet, s'ha situat al 20è lloc d'una llista encapçalada pel Mirazur de Menton a la Costa Blava francesa.
La Fundació Carme Chacón contra les cardiopaties congènites es presenta al Parlament.
La Fundació operarà infants de països en desenvolupament i formarà metges perquè puguin operar als llocs d'origen.
Caminando Fronteras denuncia que s'impedeix a Salvament Marítim que rescati migrants.
L'ONG calcula que el 2018 i en el que portem de 2019 han mort 1.024 migrants intentant arribar a Espanya amb patera.
Facebook proporcionarà a França dades d'usuaris sospitosos d'incitar a l'odi.
L'empresa de Mark Zuckerberg ajudarà el govern francès a identificar aquells que escampen missatges d'odi a la seva xarxa social.
També a França, dones musulmanes es banyen amb burkini per desafiar la llei.
La iniciativa denuncia la prohibició de fer servir el banyador integral en piscines públiques i reivindica la llibertat personal de les dones.
En plana cultural comencen les desfilades de la passarel·la 080, el gran aparador de la moda catalana.
Firmes com Escorpión o Lola Casademunt han presentat les seves creacions en una edició que es tancarà divendres i que aposta per la moda sostenible.
I en un moment en què sembla que el futbol femení està en auge, sembla també que el Real Madrid en tindrà un equip a partir de l'1 de juliol del 2020.
El Club Blanc ha fet oficial la fusió per absorció del Club Deportiu Tacón, equip que ha assolit l'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol femení.
I amb el repàs de l'actualitat general arribem a les 8 i 12.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fanals contem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972 36 43 28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració. Clínica Fanals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fanals. 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània,
vine al restaurant Giorgio.
pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ara mateix som al punt horari d'un quart de nou del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora. I avui, dimecres 26 de juny, toca començar explicant que un incendi forestal ha cremat una hectàrea i mitja de pins i alzines aquest dimarts a dalt del turó de la urbanització Rocagrossa de Lloret de Mar.
Una quinzena de dotacions terrestres i un helicòpter van treballar ahir a les tasques d'extinció del foc que a dos quarts de dues al migdia es va donar per estabilitzat. Els agents rurals han confirmat que s'ha obert una investigació per aclarir les causes del foc.
Ja es demana màxima precaució perquè hi ha el risc d'un incendi molt elevat. I és que, a més, avui precisament comença un episodi d'onada de calor que s'allargarà com a mínim fins diumenge. Serà a partir de demà, quan més es notarà a tot Catalunya. I les temperatures poden pujar de manera més destacada. Fins i tot poden arribar a superar els 40 graus als punts més càlids del territori.
Als municipis costaners com Lloret, la incomoditat serà especialment forta a la nit. De dijous a diumenge, la possibilitat és que en diverses comarques la temperatura no baixi dels 25 graus durant la matinada.
Doncs el que fem és saludar al cap de Protecció Civil, Felip Carbonell. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, aquest incendi forestal, com està? S'ha aconseguit apagar del tot?
Bé, aquest incendi es va deixar controlat ahir a primera hora de la tarda i bé, les tasques d'extinció no acaben el mateix dia. Les tasques d'extinció acaben quan realment no queda gens de foc ni cap punt calent dins del que és l'incendi. És a dir, el que es fa és, primerament es treballa fent les vores, el que en diem els flancs, val? I a partir d'aquí es deixa... amb la finalitat de que aquest foc no es vagi estenent i creixi desmesurat. Es va acotant i un cop acotat per tal de que no es faci més gran, el que es fa és treballar amb la zona del mig. Val? Perquè el que crema dins de lo cremat no té recorregut, no pot anar enlloc més. Però sí, això s'ha de deixar totalment apagat perquè si no, després quan entra vent o quan les temperatures són més altes i més desfavorables, cosa que passarà pues, a partir d'avui la tarda, demà i demà passat especialment, doncs pot provocar que això faci una revifada.
Però, per tant, ara també encara s'hi està treballant?
S'hi està treballant, sí. Uh-huh. Va treballar ahir tota la tarda i possiblement doncs, avui al matí, fins que ens assegurem de que està realment doncs, totalment apagat. Vol dir que no hi queda res encès dins.
Només per aclarir-ho, perquè a la portada del diari de Girona, en portada llegim que a primera hora de la tarda es va estabilitzar el foc, tot i que a darrera hora d'ahir encara no estava controlat. No és ben bé correcte, no? Controlat sí que estava.
Bé, controlat estava. És a dir, què vol dir? Que en principi no es preveu que es desenvolupi o que pugui anar a més. Vol dir que no està fora de control. Està el foc, el que pugui quedar cremant, els punts calents, que en diem, estan dins de... sota un marge o sota un perímetre, que aquest perímetre està totalment definit i que no va enlloc més. Per tant, vol dir que ara el que s'està fent són les tasques que venen de segona part, que és pues, anar rematant tot el que queda dins. S'han de moure, per exemple, troncs o soques que estan cremant doncs, de forma interna o per sota. Llavors pues, s'han d'anar girant, s'han d'anar remullant, molt ben remullades, per tal de que no quedi un foc latent a dins.
I com a cap de Protecció Civil, quina valoració faria de les tasques que es van fer ahir? Perquè, déu-n'hi-do, podem dir que es va aconseguir controlar de manera ràpida i ben coordinada entre els diferents cossos?
Sí, jo penso que sí. És més, si no estaríem parlant doncs, de que aquest foc està ara doncs, sota control o pràcticament extingit, que podríem dir. Jo penso que va funcionar molt bé i va ser una cosa que vam poder posar a prova, i és la franja perimetral de seguretat que es fa al voltant de les urbanitzacions. Aquesta franja, que no és més que deixar net i aclarit d'arbres una zona propera al que són les cases o tot vol de l'urbanització, amb la finalitat que quan el foc arribi aquí no arribi amb tanta virulència, no arribi amb tanta intensitat, i per tant doncs aquí es pugui treballar de forma segura i amb una baixa intensitat de foc. Per tant, el foc, com va arribar aquí, en la franja perimetral, sí que és cert que es va dividir en dos parts, però molt, ja d'una forma no tan violenta, amb la qual doncs, es va facilitar molt les tasques d'extinció. Per tant, jo penso que en aquest sentit va funcionar i que va anar bé. Per tant, no vam de lamentar doncs, danys personals ni danys materials importants a vivendes. Penso que ja és tot un èxit, això. A partir d'aquí es pot treballar, doncs, o ens haurem de reunir doncs, per parlar de coses que potser doncs, es poden millorar, això és evident.
Una hectàrea i mitja, de quina magnitud estaríem parlant?
Doncs aproximadament uns 10 camps de futbol, crec, no? Més o menys, és una cosa així.
És molt, és poc, per un incendi forestal?
Bé, clar, si pensem que tot és relatiu en funció de les hectàrees que es portin cremades al llarg de l'any. Evidentment, aquest any, doncs, segons les informacions que tenim, és que ja portem cremades més hectàrees que l'any passat. Sí, també és cert que l'any passat va ser un any molt bo en quant a incendis forestals. No n'hi van haver-hi molts, i els que van haver-hi no van ser grans incendis forestals. Per tant, sí que cal tenir, cal valorar per poder dir si és molt o si és poc, s'han d'establir uns valors de referència. I si estem per sobre dels valors és dolent, si estem per sota és bons. Per tant, bé, qualsevol hectàrea cremada no és bo, està clar que no és bo. Però, evidentment, si el valor de referència és grans incendis forestals amb moltes hectàrees cremades, doncs, evidentment, clar, estem encara en un lloc doncs, que dius hem sortit prou ben parats, clar.
Les causes encara es desconeixen, no?
Bé, les causes no estan clares. Sospita que podia ser un coet a la revella que quedés latent, i possiblement el lloc no és un lloc de fàcil accés, és una zona on no és de pas, i per tant doncs, podem suposar que la cosa vingués per aquí. També hem de tenir clar que va ser a partir de l'hora en què ja comença a haver-hi una certa insolació, per tant doncs, la temperatura puja més i això afavoreix, i ahir teníem una humitat doncs, que per ser Lloret un 40 i poc per cent és bastant baixa, per tant això afavoreix. Tot apunta que podria anar per aquí, tot i que no està encara clarament els agents rurals, el cos d'agents rurals, i estan treballant amb la investigació.
Però per tant, clar, sempre s'insisteix molt cada Sant Joan que la gent, sobretot, vigili on llança petards, però tot i així, poca prudència potser, no?, a vegades, per part de la gent.
Sí, nosaltres ho podem dir de totes les maneres, però bé, ho hem dit moltes. Bans d'alcaldia, normatives que hi ha de la Generalitat. Roca Rosa és una organització que cada any per la revella penja un lletrer, una pancarta que diu sobretot no llanceu petards ni coets dins de la zona urbanitzada. Jo penso que és un tema de cultura, i bé, evidentment que hem de mantenir les tradicions, les festes populars i les tradicions s'han de mantenir. És evident que doncs, els senyors pirotècnics doncs, han de poder vendre els seus exigents pirotècnics i el seu producte, però torno a dir, i vaig dir-ho no fa gaire dies que vam estar parlant aquí, no? En el Bon Dia Bona Hora, apel·lar al seny i al sentit comú. El problema que tenim és els coets. Quan llancem un coet, el coet cau i no sabem on. Exploten a l'aire, cau la canya, cau el cartró del coet, això dins encara possiblement tingui punt calent, tingui pólvora, doncs, que encara es calenta o que encara està encès, això cau a mig d'una massa forestal on no hi ha ningú, i un, dos dies, hasta tres dies pot arribar, doncs, a quan li toquen les condicions atmosfèriques són favorables, insolació, per tant, que toca el sol, i fa que allò que està latent en allà comenci a augmentar, la baixa humitat, per tant, doncs, i quan ningú se'n dona compte, allà hi ha foc. Normalment, a més, amb l'afegit que és una zona de difícil accés, perquè no és al costat d'un camí. Per tant, doncs, això encara complica més. I és per això que sempre he insistit molt amb els coets, sobretot els coets, és el més perillós. És el més perillós, és el que ens porta, doncs, a més de corcó en aquest sentit, no? En el sentit de poder estar en el moment, un foc que s'agafa, doncs, dins dels primers 10-15 minuts, no és un foc, pràcticament és un absurd. A partir de 20 minuts, mitja hora, a partir d'aquí, cada vegada, cada minut que passa, ho complica més.
Perquè com es van assabentar ahir de l'incendi?
Bé, perquè els ciutadans, doncs, propers a la zona van veure sortir fum de la zona boscosa i van trucar de seguida al telèfon d'emergències.
Doncs demanem seny, sobretot seny, si a algú encara li queden petards o coets de la nit de Sant Joan, sobretot que tingui seny. I clar, també volíem parlar, com a cap de Protecció Civil, d'aquesta onada de calor per fer recomanacions, perquè a banda del risc d'incendi, també sempre la calor tan elevada pot provocar danys a les persones. Què és el que cal fer aquests dies?
Sí, és evident, i l'avís està clar. Perdó, si tornant, pensem que encara ens queda la revetlla de Sant Pere. Per tant, apliquem el seny i el sentit comú,
exacte,
si no, per la revetlla de Sant Pere. Bé, en quant a la onada de calor, doncs, evidentment, que intentar, doncs, no fer esforços físics ni treballs que siguin de molt d'esforç a les hores de més insolació, no? Evidentment que no tothom té la sort de poder treballar en una oficina amb aire condicionat. Hi ha gent que, malauradament, doncs, té que treballar, doncs, en condicions sotmesos a les temperatures i a l'exterior, i altes temperatures, tant a fred com a calor. Per tant, què podem recomanar? Doncs que la gent s'hidrati molt, begui molt de líquid, per tant, doncs, de que el cos no pateixi un estrès de per manca d'aigua, i per tant, o de líquid, i per tant, doncs, evitar, doncs, si es pot, en la mesura del que sigui possible, doncs, fer treballs o esforços físics, per exemple, doncs, no, evidentment, no sortir a córrer, si és que l'única estona que tinc per anar a poder fer esport o sortir és a l'hora del migdia, que és l'hora que tinc per dinar, que tinc dues hores, doncs potser potser no toca anar-se'n a la platja i banyar-se, poder-se hidratar, buscar llocs frescos, deixar, doncs, les persianes a casa, si no es té aire condicionat, doncs deixar les persianes baixades per tal de que no entri el sol, no baixades del tot, evidentment, doncs, sinó perquè pugui córrer la mica d'aire que pugui córrer, la brisa marina que pugui córrer, que després serà humida i també ens provocarà molta xafogor, evidentment, doncs, aquesta mica d'aire que pugui córrer, doncs, aprofitar-lo i bé, intentar passar la calor, doncs, de la millor forma possible. La gent gran, sobretot, doncs, està controlada, intentar, doncs, si convé, potser, doncs, poder-los traslladar a llocs on hi hagi aire condicionat o on puguin estar més frescos, almenys durant les hores de més insolació, durant les hores de sol. Cap al vespre, la cosa, doncs, en el marxar el sol, la temperatura, evidentment, doncs, també disminueix amb una certa intensitat, clar.
Doncs queden fetes aquestes recomanacions, que tothom tingui precaució aquests dies. No sé si l'afectació aquí a Lloret serà molt elevada, entenem que es notarà, no? Tot i que potser hi ha punts més calents a Catalunya, es notarà aquí també.
Bé, nosaltres tenim un avantatge i un inconvenient. Jo dic que nosaltres no, és poc probable que arribem a 40 graus o 40 o 41 graus, mentre que a les zones d'interior de les comarques centrals de Catalunya, doncs, evidentment, es poden assolir amb molta facilitat 40 graus. Per sort, aquí no podem arribar-hi, Per què? Perquè la humitat que tenim és molt alta, va estar a prop del mar, aquesta humitat és molt alta, i llavors amb temperatures de 40, 40 i alguns graus, la sensació de xafogó és molt gran, i la sensació de falta d'aire per poder respirar també s'acusa més. És la humitat, i jo sempre he dit, és la humitat el que ens fa sentir més fred o més calor. Es pot tenir tot vivim al costat del mar, i evidentment doncs ens dona molts avantatges, però també ens dona algun inconvenient.
Doncs aprofitem-ho per anar-nos a fer una remullada, si podem, per combatre aquesta calor forta que tindrem aquests dies. Felip Carbonell, cap de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per tots els detalls comentats en aquesta llarga entrevista, i desitjar-li que vagi bé, que tingui bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Són 9:15, anem una mica fora d'hora, però és que era un tema important, aquest incendi que ha cremat una hectàrea i mitja i que, com ha dit el cap de Protecció Civil, podria estar provocat per un coet de la revetlla de Sant Joan. Per tant, si us plau, seny a l'hora de llançar petards i, sobretot, coets aquests dies, si encara en teniu per casa. I ara anem amb una altra qüestió. L'hotel Samba de Lloret reduirà l'ús de plàstics d'un sol ús i els substituirà per productes biodegradables i reutilitzables. És l'objectiu que s'ha marcat l'establiment per aquest 2019, en què se celebren els 20 anys de la certificació pel seu sistema de gestió mediambiental. De fet, van ser el primer hotel de l'Estat espanyol en aconseguir-ho.
L'empresa té la intenció de seguir mostrant un compromís accentuant amb el turisme sostenible a la destinació. És per aquest motiu que s'han adoptat diferents mesures amb la iniciativa Plastic Free Holidays. Per exemple, volen substituir el consum d'ampolles de plàstic per envasos de vidre amb l'anomenada aigua quilòmetre zero, que ha estat filtrada sense components químics. Aquesta aigua contribueix a la sostenibilitat perquè no està envasada ni emmagatzemada ni tampoc és transportada.
Segons fonts de Greenpeace, els mars i oceans reben cada any fins a 12 milions de tones de brossa. En concret, preocupa la producció de plàstics perquè es calcula que l'any 2020 serà de 500 milions de tones i és un material de degradació molt lenta. Des de Samba Hotels recorden que l'Estat espanyol és el cinquè major productor de plàstics de la Unió Europea.
La companyia aposta per un canvi en la mentalitat del que anomenen la cultura d'usar i llançar. Per fer-ho possible, l'hotel Samba, des d'aquesta temporada, treballa per col·laborar en la disminució dels residus plàstics.
Saludem el director general d'explotació de l'hotel Samba, Eduard Coloma. Bon dia.
Hola, bon dia.
Des de l'hotel volen reduir el consum de plàstics, ho hem explicat, n'hem donat alguns detalls, però per què han decidit centrar-se en aquesta iniciativa?
Bé, nosaltres, com ja heu dit, des del 1997 ens vam certificar amb ISO 14001 i amb el reglament europeu EMAS el 98, cada any nosaltres presentem una declaració ambiental de tots els aspectes ambientals que produeix la nostra activitat i els nostres clients, i cada any tenim objectius, molts d'ells sobre el consum de l'aigua o, per exemple, els recursos energètics, i aquest any doncs, hem apostat un dels objectius més, és la reducció dels plàstics, com bé heu dit, és un problema que les lleis europees dintre de pocs anys estan limitant aquest ús, i nosaltres ens avancem, diguéssim, en intentar minimitzar l'impacte que puguem produir com a empresa i com a destí turístic, pues, a intentar ajudar al medi ambient.
I de quina manera, quines accions es faran en aquest sentit?
Sí, no, el que hem fet primer és aquesta, no? És treure totes les ampolles de plàstic del restaurant a través de l'aigua quilòmetre zero, que es diu. Això el que fa és doncs, ni tindre transport, vull dir, no redueixes el transport de l'aigua, redueixes el consum d'ampolles de plàstic. També tenim amb opció de que els clients vulguin comprar aigua mineral, doncs també tenim aigua mineral amb ampolla de vidre. A part d'aquesta, també estem fent, diguéssim, proves en treure tot el que són les palletes individuals de les begudes. Actualment ja hi ha unes que són comestibles, que no és plàstic. També tenim altres, com les bosses de plàstic o les bosses de basura, i les amenities doncs, també, que són d'ús individual, i això progressivament anirem traient per altres productes o amb dosificacions, diguéssim, més grans.
Ampolles comestibles?
No, les palletes.
Ah, palletes comestibles, val, d'acord, perdó.
No sé si arribarà, però les canyetes aquestes de les begudes.
Sí.
Les canyetes aquestes dels nens que...
Sí.
Vale, doncs aquestes canyetes, a veure, és plàstic i al final moltes a vegades van a parar, doncs, com hem dit, a Greenpeace, molta cosa de plàstic, al final se'n va al mar, no?
Sí.
I doncs, pues, ara actualment hi ha aquestes canyetes que són comestibles, amb sabors, estan boníssimes. I, bueno, són productes, allò, no? I és el cercle del producte que hem d'anar, doncs, reutilitzant i productes millor que servien per una cosa, doncs, reutilitzar-la per una altra, no? Això sempre sense perdre la qualitat que pugui tenir el client, inclús informant el client perquè també ens ajudi, que és molt important, no?, que el client també col·labori i ho vegi bé.
En aquest sentit, com responen els clients?
La veritat que molt positivament. Hi ha molta gent, alguns s'estranyen, no?, però sobretot amb les palletes aquestes de gust, doncs, clar, és una novetat que no està molta gent acostumada, però el que li expliquem i li diem que el que estem fent és intentar aportar el nostre granet de sorra, doncs, a la sostenibilitat i a ser una miqueta més sostenibles, la gent ho valora molt positivament.
I parlava del que s'anomena aigua quilòmetre zero, que no és transportada ni emmagatzemada, però d'on es treu aquesta aigua?
L'aigua és la que tenim potable a casa nostra, que a través d'uns filtres es filtra i es neteja tant de matèria orgànica com tot el clor que pugui tindre, i aquesta, diguéssim, és aigua potable filtrada. Això s'ha inventat fa molt d'anys, i ara s'està posant, diguéssim, ja fa uns quants anys que s'està posant més en restaurants, on inclús restaurants d'estrelles Michelin tenen també quilòmetre zero, que és aigua potable filtrada amb uns filtres especials que treuen totes les impureses que pugui portar l'aigua. També diem que amb el tema de l'aigua ja fa 20 anys que estem reutilitzant l'aigua que consumim per les cisternes dels vàters. En aquesta acció també el que fem és intentar aprofitar tot el cercle de l'aigua per no malbastar i tindre una miqueta d'estalvi també, per què no? I alhora també contribuir a no gastar tanta aigua.
Doncs en prenem nota, i Eduard Coloma, com a director general d'explotació de l'Hotel Samba, agraïm moltíssim aquesta entrevista i desitjar que vagi bé. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Ara mateix són les 8:37. I seguim al Bon Dia, Bona Hora amb la informació meteorològica, centrant-nos en aquesta onada de calor que estem anunciant. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia. Avui es començarà ja a notar aquesta entrada d'aire càlid que ha de provocar una onada de calor els dies vinents. Fins ara, aquesta matinada inclosa, encara s'ha notat poc aquesta pujada de la temperatura en moltes comarques de Girona, mentre ja en alguns sectors de Ponent i de la costa central hi ha hagut temperatures mínimes de fins a 24 o 25 graus en alguns casos, excepcionalment altes. Això es començarà a notar ja també a les comarques de Girona a partir d'aquest migdia. Temperatures màximes ja fins als 30 graus a la costa i de més de 35 puntualment a l'interior de la selva aquest migdia. I els dies vinents continuarà pujant el termòmetre. Esperem que demà faci més calor que avui i que divendres més que no pas dijous. Divendres serà el dia en què la temperatura s'enfilarà més. Màximes a prop dels 35 graus fins i tot a la costa. Valors de sensació a prop dels 40 i termòmetres que poden arribar a superar aquests 40 graus a l'interior de la selva i del Gironès. Per tant, atents a aquesta calorada forta extraordinària, perquè això no passa gaires vegades. Ha passat en comptades ocasions que se superin els 40 graus en punts de les comarques interiors de Girona. A partir del cap de setmana, a poc la calor anirà fluixant, però no ho farà d'una forma clara i brusca els dies següents, sinó que serà molt progressiu aquest descens del termòmetre durant el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve. Potser a partir del dia 2-3 de juliol hi hagi una refrescada una mica més clara. Pel que fa a l'estat del cel, sense novetats, seguirem parlant de domini del sol, això sí, amb molta pols del Sàhara en suspensió, però sense que hi hagi possibilitat de ruixats i tempestes a 7-8-10 dies vista a la selva. En tot cas, a partir de diumenge començaran a aparèixer algunes tempestes al Pirineu.
Doncs moltes gràcies, Miquel, i aquesta calor que, com deies, ja es nota. A aquesta hora del matí, 27 graus i la humitat baixa al 52%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs cop d'ull a les portades d'aquest dimecres 26 de juny i veiem que Lloret de Mar és portada al Diari de Girona amb una imatge ben grossa de les tasques d'extinció de l'incendi forestal que va cremar ahir una hectàrea i mitja de bosc. N'hem parlat avui amb el cap de Protecció Civil i ens ha explicat que sembla que les causes podrien ser o podria ser un coet de la revetlla de Sant Joan que hauria fet provocat aquest incendi. A la urbanització Roca Grossa, també al punt se'n fa ressò amb un titular més petitó. D'altra banda, una altra notícia que comparteixen els dos diaris és presó per l'exalcalde de Bàscara i cop de pal econòmic a l'Ajuntament. 3 anys i 9 mesos de presó per l'exalcalde de Bàscara, Lluís Lloret, condemnat per estafa i falsedat documental. A més, haurà de pagar 6,26 milions d'euros a un promotor. També notícia compartida. El Tribunal Suprem s'avé a consultar a la Unió Europea sobre la immunitat de Junqueras. Demana l'acusació si cal preguntar-ho. I encara un altre titular compartit és que l'exrector de la Universitat de Girona, Pep Nadal, es jubila amb una crítica a la Universitat d'avui. El lingüista pronuncia l'aliqua última, però continuarà com a professor emèrit. Diu que per acostar-se a la saviesa s'ha de combinar tot el contrari del camí triat. És el que publiquen aquests dos diaris. En el cas del Punt, diu lliçó d'acomiad a la UDG. D'altra banda, també al Punt, Vox retrata Partit Popular i Ciutadans. El partit d'ultradreta desvela el pacte secret amb els populars per fer governs tripartits amb Ciutadans. Rivera respon a les desercions de Ciutadans animant a marxar del partit els que critiquen el gir a la dreta. També en plana política, Txell Bonet exposa a l'ONU la situació dels presos. I en el cas del Diari de Girona també hi llegim que Girona registra el nivell de crèdit bancari més baix des del 2005, que Esquerra Republicana es desmarca de Puigdemont i impedeix una nova DUI al Parlament i que en futbol el Girona anuncia el fitxatge del porter Juan Carlos provinent del Lugo.
Més titulars de la jornada. El País avui ofereix en primera plana la informació que Vox dona per trencat el seu pacte amb el Partit Popular als ajuntaments. El Periódico diu que Sánchez i Iglesias enrocats. El diari La Razón, Moreno descarta que la crisi amb Vox es contagi a Andalusia. El diari Ara, Iglesias amenaça en votar en contra de Sánchez. L'ABC, en la seva primera plana, llegim en castellà De Órdago en Órdago. De pols en pols. El Mundo diu en la seva portada que Sánchez anirà a la investidura al juliol i repta a Iglesias a tombar-la. I La Vanguardia en el mateix sentit. Sánchez disposat a anar a una investidura sense pacte previ.
I repassem ràpidament altres notícies de la jornada i comencem en plana educativa. És necessari crear eines per avaluar les competències dels alumnes i reformular l'examen de la selectivitat i les proves del final de primària i secundària.
És una de les propostes de l'anuari 2018 de la Fundació Jaume Bofill que reclama transformar aquest tipus d'exàmens perquè es basen en la memòria i condicionen els estudis.
Un altre informe conclou que a tot Catalunya es va respirar aire contaminat el 2018.
L'informe anual d'Ecologistes en Acció assenyala que, tot i les pluges generalitzades, els nivells de certs contaminants continuaven per sobre dels recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.
El restaurant Disfrutar de Barcelona és el número 9 de la llista dels 50 millors del món.
Un altre restaurant de Barcelona, el Tickets, s'ha situat al 20è lloc d'una llista encapçalada pel Mirazur de Menton a la Costa Blava francesa.
La Fundació Carme Chacón contra les cardiopaties congènites es presenta al Parlament.
La Fundació operarà infants de països en desenvolupament i formarà metges perquè puguin operar als llocs d'origen.
Caminando Fronteras denuncia que s'impedeix a Salvament Marítim que rescati migrants.
Aquesta ONG calcula que el 2018 i en el que portem de 2019 ha mort 1.024 migrants intentant arribar a Espanya en patera.
Anem cap al País Veí, on Facebook proporcionarà a França dades d'usuaris sospitosos d'incitar l'odi.
L'empresa de Mark Zuckerberg ajudarà el govern francès a identificar aquells que escampen missatges crides d'odi a la seva xarxa social.
També a França, dones musulmanes es banyen amb burkini per desafiar la llei.
La iniciativa denuncia la prohibició de fer servir el banyador integral en piscines públiques i reivindica la llibertat personal de les dones.
Comencen les desfilades de la passarel·la 080, el gran aparador de la moda catalana.
Firmes com Scorpion o Lola Casademunt han presentat les seves creacions en una edició que es tancarà divendres i que aposta per la moda sostenible.
I en esports, en un moment en què el futbol femení està en auge, sembla que el Real Madrid en tindrà un equip a partir de l'1 de juliol del 2020.
El Club Blanc ha fet oficial la fusió per absorció del Club Deportivo Tacón, equip que ha assolit l'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol.
Els diaris parlen de Lloret.
Tant el diari de Girona com el Punt, i ho veiem a les seves portades, es fan ressò de l'incendi forestal a la Rocagrossa aquí a Lloret, que diuen que va provocar un ensurt i que ha cremat 1,5 hectàrees de bosc. També el diari de Girona, a la pàgina 14, llegim que aturem la C32, avisa del risc d'incendi al paratge del Vilà, on s'estan talant arbres i no s'estan retirant del bosc. I a l'agenda del Punt hi veiem diferents activitats. De 2:15 a.m. a 5 de la tarda, miniclub a la platja de Lloret i fanals. A les 11 del matí, festa de l'escuma. A les 9 del matí, activitats dirigides a la Roca d'en Maig. A 11:15, activitats dirigides al Parc de Salut de Fanals. I de 5 a 9 de la tarda, a la platja, voleibol.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs ara que queden 13 minuts per les 9, us expliquem que Antonio Pérez, delegat del Club de Futbol Lloret, va ser un dels protagonistes de la Nit dels Campions, celebrada la setmana passada a Blanes. La Federació Catalana de Futbol, organitzadora de l'acte, el va reconèixer pels més de 30 anys treballant per l'entitat.
Al llarg d'aquest temps, Antonio Pérez ha estat en diferents etapes col·laborador, soci, membre de la Junta Directiva i ajudant de la base. Actualment fa les funcions de delegat del primer equip, una tasca que ha desenvolupat en les darreres temporades.
Aquest primer especial no va ser l'únic reconeixement que van tenir els membres del Club de Futbol Lloret, perquè Marc Vila, jugador de la primera plantilla, va rebre el guardó al Fair Play per l'incident que va patir al camp del Llagostera B, que li va fer perdre la consciència durant unes hores per un cop al cap. El premi el va rebre de manera conjunta amb Roger Fernández, fisioterapeuta dels llagostarencs, que va assistir el jugador en el terreny de joc. Escoltem Marc Vila.
Arran del cop al cap que vaig tenir el passat desembre en partit de Lliga, doncs vaig quedar inconscient i gràcies a ell a dia d'avui he pogut rebre aquest premi. Jo crec que el premi se'l mereix més ell que jo, això és el que penso, i estar agraït a ell i a la federació i agrair també a tota la gent que es va preocupar, al club i a tothom.
A banda, tres equips del Club de Futbol Lloret van rebre el trofeu per haver guanyat la Lliga. Són el Prebenjamí A, l'Alaví C i el Juvenil. I qui també va obtenir el guardó de campions va ser l'equip infantil de la Juve Lloret, que ha estat el millor de la seva categoria.
Doncs donem pas a una entrevista enregistrada per en Moisès.
Ens acompanya als estudis Antonio Pérez, que va ser reconegut en la darrera nit dels campions de la Federació Catalana de Futbol. Antonio, molt bon dia.
Bon dia, Moï.
T'esperaves rebre aquest premi?
Pues, si te tengo que ser sincero, no. No voy a... Yo iba a acompañar a la gente que iba allí porque el juvenil le daban el premio y bueno, porque la gente del Lloret, pero no me lo esperaba, no. Una vez que estaba allí ya, pues me calculé alguna cosa y luego cuando vas pensando lo que te van diciendo durante la semana, digo, joder, pues entonces sí que venía al caso, ¿no? Porque no es normal que te digan muchas veces que no vayas ahí en chándal, que no vayas ahí mal puesto, que vayas de Cuba. Tampoco iba ahí a una boda, pero bueno, pues nada, bien, mira, pues no me lo esperaba y bueno, pues quizás las cosas cuando te son de sorpresa, pues te agradan más y bueno, yo creo que un reconocimiento al trabajo, a la faena, a la constancia y a estar implicado pues, en el club que quieres y en el que estás a gusto, pues yo creo que está bien. Yo siempre digo que, y lo he dicho muchas veces, que todas estas cosas hay que reconocerlas cuando se está en vida, porque aquí se acostumbra mucho a poner la medalla cuando ya no la ves, y yo creo, pues sí, ¿para qué voy a decir lo contrario? Me hizo ilusión, luego también me hizo ilusión que el Jordi Bonet me lo entregara, pues... Llevo muchos años de conocer a este hombre y bueno, yo creo que estuvo bien.
Jordi Bonet, directius de la Federació Catalana de Futbol. Són més de 30 anys, no, Antonio, treballant en el Lloret?
Sí, son más de 30 años. Lo que pasa es que cuando empiezas nunca echas cuenta el tiempo que vas a estar, ¿no? Y no recuerdas, luego sí ya vas recordando fechas. Yo lo que más recuerdo... Sé que estaba antes, pero lo que más recuerdo fue a partir del año 84-85, que ya haría 30 años, ¿no? Y es lo que más recuerdo de cuando se hizo la promoción para seguir a segunda B, se hicieron dos eliminatorias y en la segunda cayó el Lloret. Esa la recuerdo muy bien, pero ya estaba antes, ya venía estando antes de aquellas fechas.
¿Quins càrrecs, quines funcions has desenvolupat aquests anys?
Bueno, estos años, pues bueno, yo... Empecé a entrar en el Club de Fútbol Lloret como antes, como iba tanta gente al fútbol, mucho más que ahora, pues en el campo de fútbol había una serie de porteros y taquilleros. Así empecé, luego el que estaba de encargado se marchó, me dejó encargado de porteros y taquilleros. Y bueno, así estuve unos cuantos de años. Y luego ya cuando ya entró Nicanor Vara, pues ya es cuando empecé... Nicanor, si no recuerdo mal, entraría por los años 92, 93 o por ahí. Luego ya empecé como directivo y empecé como delegado.
No sé quina és... Si et ve el cap ara algun moment molt bo que hagis passat, que recordis.
Hombre, momentos muy buenos fueron los ascensos. Tuvimos preferente con el Martorell, saquemos un mal resultado aquí en Lloret porque empatemos a ceros. Y fuimos a Martorell, pues bueno, pues mira, pues como quien dice, a pasar el día, pues fue una gran alegría porque ganamos 0-1 y sí, es verdad que lo celebramos bastante bien, porque hay fotos por ahí de que todavía cuelgan algunas que son... Y esos son los momentos buenos, luego la de la Barceloneta también, la otra, luego bajemos de categoría. Lo peor que se vive en un club, por lo menos para mí, es bajar de categoría. Yo bajar, no me gusta bajar ni la cuesta abajo, prefiero subir para arriba poco a poco. Y bueno, sí, fueron momentos malos cuando se baja de categoría. Hubo un año que hay una anécdota que está ahí, que no creo, no sé si en el fútbol existirá, en algún grupo, en algún sitio, que fue un año que fuimos campeones de invierno con 3 o 4 puntos de ventaja y el mismo año bajemos, en la segunda vuelta ya no ganemos ni un partido. Estos son momentos duros. Luego, pues también, te digo, el de la Barceloneta estuvo muy bien porque el campo hubo mucha gente y mucha alegría y esos son los momentos buenos de estar aquí, ¿no? Pero con eso ya cuentas.
També de personals, no? Perquè tu has vist debutar en el primer equip al teu fill, també has vist debutar al teu net.
Bueno, yo tengo la suerte de que tengo una familia futbolera, que también tengo que agradecerle a ellos que yo pueda estar tantos años en el fútbol, porque Es complicado tener una familia y yo que me vuelco tanto en el fútbol, que yo cuando empieza la temporada, para mí esos 10 meses no sé ir a ningún sitio, pues también tiene que contar con que la familia te apoye, ¿no? Y en ese caso pues tengo suerte de que tengo una familia que es muy pelotera, muy futbolera. Y bueno, claro, siempre te queda el aliciente, pues mira, primero con mi hijo, cuando empezó con 8 años en el Lloret, tiene 39 ya mismo, 38, y ahora con mi nieto, pues bueno, también es satisfactorio pues tu familia que te apoya y que están en el sitio que a ti te gusta.
I una última pregunta, Antonio, per la gent que no conegui des de dins el club de futbol Lloret, com és aquest club?
Aquest club, yo siempre lo he considerado como una familia que la gente se involucra mucho, que la gente que viene están bien, y lo encuentro un club muy familiar. No hay, la directiva sabe, por lo menos no sé si es que porque yo lleve tantos años, ¿no? Sabe que cada uno está en su sitio. Yo sé de sitios que no, la junta y el presidente le gusta meter mucho la base dentro de los equipos, del club y el primer equipo. Y aquí, pues bueno, no es que se mantenga al margen, ¿no? Sino que cada uno, pues creo que ocupa su sitio, ocupa su lugar. Y de momento va bien. Sí que es verdad que había momentos que el club era más familiar. ¿Por qué? Porque aquí en Lloret hubo un momento que el 60 o 70% de los jugadores eran de Lloret. Son circunstancias que se dan. Ahora quizás sea el 30%, ¿no? Pues entonces, claro, todo eso influye mucho en la cosa familiar, ¿no? Pero también tengo que decir que la gente que viene aquí de fuera a mí me sorprende muchas veces. Y te tengo que decir, Moy, que me sorprende la gente que están aquí un año o dos y se marchan. A mí que me hablan por privado. Y quedo espantado de la gente, lo agradecía que se va de aquí y de lo bien que están aquí. Y bueno, y ahora pues por circunstancias no hay tanta gente de aquí del pueblo, a ver si podemos conseguir que la gente se involucre un poquito más, que los juveniles que vayan saliendo tengan un poquito más de fe en llegar al primer equipo. El que quiera jugar al fútbol y el que quiera estudiar, yo creo que puede tener tiempo para estudiar, para ir una hora a entreno. O sea, tampoco no se tiene que salir de su casa 3 horas antes. Pero bueno, yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Sí que se puede mejorar y hacerlas mejor. Luego hay otras circunstancias que, bueno, que ya todos sabemos que a veces no es lo que uno quiere. Pero bueno, yo creo que está bien. Yo tengo que decir que la gente que trabaja para el fútbol base, pues es lo que te digo, que se implican. Y bueno, yo creo que estamos bien.
Don Antonio, moltes gràcies per venir aquí a la ràdio i de nou enhorabona per aquest reconeixement.
Moltes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I acabem el Bon Dia, Bona Hora fent-nos ressò de l'Eurobàsquet, que es disputa aquests dies aquí a Lloret de Mar. Parlem amb el responsable del torneig, Giuseppe Zucconi, al telèfon. Bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ha empezado esta nueva edición de Eurobàsquet?
Bueno, este año sigue yendo muy bien, como también ha ido el torneo de Semana Santa, y esto ya es una cita que tenemos con los equipos desde toda Europa desde 26 años, así que en el panorama internacional ya es un torneo que tiene su importancia y sobre todo su constancia, y también este verano con el nuevo ayuntamiento las relaciones son excelentes y seguiremos, esperamos, con satisfacción para el pueblo, para nuestra organización y para todos los participantes.
Hoy en día hay muchos eventos deportivos que se celebran en Lloret a lo largo del año, pero Eurobásquet está, como decías, hace 26 años por diferentes sitios de Europa. Aquí en Lloret es una de las primeras grandes citas, ¿no?, diríamos, del mundo deportivo en la destinación, que se hacen desde hace más tiempo.
Sí, este año también, como usualmente pasa, tenemos la suerte de tener estos 80 equipos que estarán en estas semanas andando por Lloret y visitando Cataluña y conociendo todas las bellezas de este país, y como te repito, la mayoría de los participantes que suelen venir ya son de países un poquito lejos, como Irlanda, Turquía, así que bueno, estamos muy contentos de seguir atendiendo a todos estos deportistas que año después año están volviendo a Lloret de Mar en una verdadera ciudad deportiva con, yo diría, 52 semanas de eventos de cualquier deporte y desde cualquier país.
¿Y por qué apostáis por Lloret desde hace tanto tiempo?
¿Perdón?
¿Por qué apostáis por Lloret desde hace tanto tiempo?
Las instalaciones son increíbles y la comodidad de llegar desde cualquier hotel en Lloret a cualquier instalación, aparte de la calidad de las pistas de cualquier deporte, son muy, muy cómodas para los clientes, los turistas, y poder ir andando arriba y abajo. Y en cualquier otro lugar donde se hagan estos torneos hay por el medio buses, transportes, choferes, y esta comodidad al final es un valor añadido al evento que pocos pueblos y ciudades en Europa pueden permitirse.
Pues esperemos que vaya muy bien, como siempre, dos semanas, dos torneos de Eurobasket diferentes, ¿no?
Sí.
Pues que vaya muy bien, Giuseppe Zucconi, como responsable del Eurobasket. Muchísimas gracias por atendernos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Adéu.
I moltes gràcies a tots per ser-hi un dia més. Tornem demà a les 8 en punt i recordeu, farà molta calor, per tant, precaució, preneu les mesures adequades. Que vagi bé, bon dia.